COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. No podem tenir més fronts oberts al Barça. Front, casos, Dani Olmo i Pau Víctor. La novetat del dia és que ja ha presentat el Barça davant del CSD la petició de cautelar amb l'objectiu de que puguin estar a la final de la Supercopa de diumenge en cas que el Barça es classifiqui. És clar que no serà gens fàcil. Estem navegant en un laberint de normatives i enmig d'un joc de pressions i contrapressions. A mi em resulta impossible intuir per on anirà la història, perquè està clar que el Barça ha anat tard i malament amb tot aquest tema, però estareu amb mi en què tenint fair play com té ara el Barça no té cap sentit que el Barça pugui fitxar a qualsevol futbolista avui mateix i que no pugui inscriure a dos jugadors que són seus i que volen jugar al Barça. És evident que alguna cosa trontolla a nivell de normativa i això s'aferra al Barça en el seu argumentari per intentar salvar la situació. Un altre front obert, tenim moció de censura o tema moció de censura. Ahir Jordi Farrer estava decidit a tirar pel dret i engegar el procés aquest matí, però la resta de grups d'oposició han aconseguit frenar-lo de moment. Però en un moment o en un altre, amb uns protagonistes o amb uns altres, amb més unitat o menys, per part de l'oposició, sembla que ens veiem abocats en breu a un procés de moció de censura contra Joan Laporta. Motius n'està donant i des de fa temps. I a tot això, demà el Barça juga a la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra l'Atlètic Club. L'equip està des d'ahir al vespre a l'Aràbia Saudita. La notícia és que Lamine Yamal està per jugar demà. Aquesta tarda parlen Flick i Rafinha i s'entrena l'equip. Així de mogut arrenca el 2025 pel Barça. De seguida anem amb tot. Si la veu ens ho permet, que esperem que sí. Ja veieu que el refredat apreta de valent en aquest inici del 2025. Demà tenim el sorteig dels vuitens de final de la Copa del Rei. Ahir el Real Madrid es va classificar sense problemes, 0-5 al camp del Deportiva Minera. Avui es tanquen els setzens de final amb un Eldense València. Estem pendents també a aquesta hora de la sanció a Vinícius per l'expulsió a València. Al Girona la notícia és que Pau López no segueix. Torna al Marsella per tornar a sortir cedit. Es considera que la porteria està ben coberta, per tant el Girona no té intenció de fitxar. L'Espanyol sentirem Jofre Mateu, dissabte toca guanyar al Leganés. En bàsquet, atenció que entrem en les jornades decisives per entrar en Copa del Rei. Està el Barça en situació límit. Avui els blaugrana visiten el Girona amb l'obligació de guanyar per seguir en la lluita. El Joventut sí que ja té el bitllet garantit després de la victòria del Real Madrid sobre el Baskonia. En futbol sala avui tenim vuitens de final de Copa del Rei a partit únic amb bons partits, Osasuna, Barça i Santa Coloma, Palma. I escabatxina el Dakar aquests darrers dies. Sainz fora, Nani Roma fora, Laia Sanz fora, avui li ha anat de poc a Sebastián Loeb, segueix fent un gran Dakar, això sí, el jove pilot català Edgar Canet, que ha estat 12è a la general en motos. Avui comentarem la jugada al debat amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, veieu bé una moció de censura ara? Esteu votant que sí al 33%, que no al 67%. En clau espanyol, ha de rebre l'Espanyol, el Leganés i el Valladolid en aquest inici d'any. Veieu el 6 de sí? El 6 de 6, creieu que sí, sí que el veieu, el 42%, no el veieu, el 58%. I en clau Girona, amb la sortida de Pau López, està ben coberta la porteria, la considereu ben coberta el 62%, mal coberta el 38%. L'Héctor García està al control de so, el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
En X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Música.
3 i 10, comencem l'Esports Cope d'avui dimarts, que tenim diversos fronts oberts al Barça, molts fronts oberts i importants tots. Marxem cap a Jeddah, cap a l'Aràbia Saudita, on tenim l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bona tarda. Ens parles des de l'hotel de concentració del Barça allà, on a més hi ha ara mateix en aquest hotel el president del Barça, Joan Laporta, no, Helena?
Sí, us parlo des de l'hotel del Barça Jeddah. És estiu aquí, 27 graus de temperatura. Tranquil·litat, almenys aquí a l'hotel de concentració del Barça. No he vist a la porta, no he vist el president. De fet, el seu cotxe, el cotxe oficial que l'ha de transportar per aquí, per aquesta ciutat de l'Aràbia Saudita, està aparcat just a la porta principal de l'hotel. No ha sortit ni a passejar ni a dinar. També hi són en aquest hotel Daniel Moy i Pau Víctor, han viatjat amb expedició, entrenen amb normalitat amb els seus companys, demostrant des del minut 1 que són grans professionals, tot i l'estrès que, evidentment, lògicament, acumulen tots aquests dies, tan durs, tan complicats pels dos. De fet, el pare de Dani Olmo, aquí sí que hem vist, Joan, Miquel Olmo, ha viatjat també a Saudi per estar a prop del seu fill. I ara mateix insisteixo, aquesta imatge, l'hotel del Barça, el cotxe oficial de la porta aparcat a l'entrada, no s'ha mogut de l'hotel en tot el dia. Sí que hem vist fa una estona com tornava en Sofati, que ha anat a fer una mica de turisme per la ciutat, per la part antiga de la ciutat, on també ha coincidit amb els pares de Pedri, que no es perden ni un sol viatge, amb els pares de Cobercí i amb el pare de Dani Olmo, que ha volgut venia a estar a prop del seu fill en aquests dies tan complicats.
La novetat del dia en aquest tema, en el tema de les inscripcions d'Olmo i de Pau Víctor, Helena, és una novetat substancial, molt important, l'estàvem esperant, i és que el Barça ja ha demanat la cautelar al Consejo Superior de Deportes.
Sí, el Barça ja ens va avisar que seria el proper pas que faria en el Consejo Superior de Deportes. Sabem que el club ha presentat el recurs que ja tenia preparat avui a les 10 del matí, el primer dia hàbil després de les festes, després del dia festiu de Reis. Un recurs que, pel que ens diuen, consta de 52 pàgines i de més de 50 documents on el Barça afegeix casos on el CSD ha revertit decisions de la Lliga o de l'ACB. La resposta al Barça, la decisió del Consejo Superior de Deportes, l'esperen en una forquilla temporal de 1 a 5 dies. És a dir, pot ser immediata, pot ser d'aquí 24 hores o es pot allargar uns 5 dies. Sabem que internament el club no tenen masses esperances amb que la decisió del CSD sigui positiva, és a dir, que prosperi, però ja tenen altra batalla legal preparada en cas de que la decisió sigui no concedir-los les inscripcions a Dani Olmo i Pau Víctor, que és recórrer la justícia ordinària. Esperen que la justícia ordinària sí que els doni la raó, seria doncs presentar un altre recurs al Tribunal Contenciós Administratiu.
Veurem ara què diu el Consejo Superior de Deportes. Helena, pels timings que ens expliques, és pràcticament impossible que tant Dani Olmo com Pau Víctor puguin estar en la semifinal de demà, però sí que hi hauria cert marge si el dictamen és favorable que estiguessin a la final, si el Barça es classifica, clar, del proper diumenge, no?
Sí, si el dictamen és favorable, com que la decisió, com a molt tard, s'ha d'aprovar d'aquí 5 dies, podrien arribar a una hipotètica final, per si de cas els dos jugadors entrenen des del primer dia, tot i que la Lliga els va borrar de la seva web oficial, els va treure la fitxa federativa. Ells des del dia 1 de gener s'exerciten amb total normalitat amb els seus companys per si finalment el CSD li concedeix la cautelaríssima al Barça, doncs poder jugar aquesta hipotètica final en cas que demà el Barça superi l'Atlètic Club de Bilbao i es classifiqui per jugar i poder aixecar el seu primer títol de la temporada aquest diumenge a Jeddah, a l'Aràbia Saudí.
Molt bé, doncs pel que fa referència a aquest tema, pendents del que digui ara el CSD, segur que a la porta a Helena ja li ha arribat que pot estar a prop de caure-li una moció de censura, però entenc també que des d'aquest punt de vista el president segueix el seu full de ruta, no es desvia, no?
Intenta mantenir la calma, de moment guarda silenci, silenci estampa. Avui, insisteixo, no ha sortit de l'hotel, encapçala l'expedició del Barça que aterrava ahir a la nit aquí a Jeddah. Sí que el vam veure a la llotja de Barbastro, a la Copa del Rei, bastant seriós, i no es pronunciarà fins que no hi hagi una decisió del CSD. No de moment no té previst fer cap roda de premsa fins que no emeti un veredicte al Consejo Superior de Deportes. Està aquí a Lleida acompanyat d'alguns directius. No ha vingut el seu directiu de màxima confiança, que és Rafa Juste. S'ha quedat a Barcelona treballant als despatxos del Camp Nou amb altres executius del club. I insistim, Laporta no pensa dimitir, tampoc sotmetre's a cap qüestió de confiança, ni va respondre al comunicat conjunt dels 10 grups vinculats al Barça demanant que doni un pas al costat. Fins al moment només hem escoltat a Hansi Flick, avui el tornem a escoltar, ha estat l'únic portaveu del Barça que s'ha pronunciat, i Laporta ho farà, insistim, segons el Departament de Comunicació del Barça, quan tinguin la resolució del CCD a la cautelaríssima. Per tant, aquí sí que hi haurà roda de premsa del president i podria ser a Aràbia Saudí, sí, doncs aquesta decisió arriba demà o demà passat, en cas que el Barça es classifiqui per la final.
Molt bé. Demà la semifinal contra l'Atlètic Club, Helena. Aquesta tarda hi ha entrenament del Barça allà. Com dius, parla Hansi Flick aquesta tarda, també Rafinha, i a nivell esportiu, protagonisme per Lamine Yamal, que com ens vens explicant des de fa dies, estarà a disposició de Hansi Flick pel partit de demà, eh?
Jugarà demà la semifinal, Lamine Yamal rebrà l'alta mèdica i serà segur, com ja vam avançar el dia 30 de desembre, estarà disponible. És la millor notícia pel barcelonisme i la millor notícia per Hansi Flick, que també està vivint dies complicats. Avui a les 6 de la tarda d'entrenament al King Abdullah Stadi, l'escenari del partit, i abans a les 5 i quart, sempre parlo d'hores vostres, hores espanyoles, perquè aquí tenim dues hores més, roda de premsa Rafinha en Flick, el brasiler que no va viatjar a Barbastro, li va donar descans l'entrenador perquè tenia unes petites molèsties, però ja està plenament recuperat. Recordem que s'han desplaçat 28 futbolistes, n'hi ha 4 que encara no tenen l'alta mèdica, més de Lamine, tampoc Christensen, que no juga des de finals d'agost, ni Ferran ni Héctor Fort, però estan tots aquí. Repeteix Toni Fernández, que va debutar a la Copa del Rei, a l'extrem de 16 anys, i també ha vingut Marc Bernal per fer pinya, per estar amb l'equip en el que pot ser el primer títol d'aquesta temporada, el primer títol de l'era Hansi Flick, que avui, insistim, tornarà a parlar per tercera vegada quan encara no s'ha pronunciat ningú més del club. Per tant, exercint de portaveu en aquesta situació tan delicada, tan complicada pel Barça, amb les no inscripcions dels dos únics fitxatges que han fet en aquest mercat d'estiu.
Tenim moltes ganes d'escoltar Joan Laporta, esperem fer-ho en breu. Helena, gràcies, estem molt pendents del que ens vagis explicant des d'allà. Una abraçada.
Perfecte, jo em quedo aquí a fer guàrdia, a veure si hi ha algun moviment més a l'hotel del Barça, perquè seran dies d'estrès, no només dins del vestidor, també, evidentment, per Joan Laporta, tot i que ell intenta, insisteixo, mantenir la calma.
Totalment. Gràcies, Condis.
Adeu.
Adeu, que vagi bé. L'Atlètic Club és el rival de demà del Barça i és, a més, com sabeu, un dels clubs que està fiscalitzant especialment els moviments del Barça, de la Lliga i de la Federació al voltant de el tema de les inscripcions de Dani Olmo i de Pau Víctor. Víctor Navarro, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I en el marc d'aquesta Supercopa d'Espanya ha parlat el president de l'Atlètic Club del tema, Jon Uriarte.
Sí, a la roda de premsa que ha fet avui, una roda de premsa que les primeres preguntes, de 10 minuts la roda de premsa, doncs les primeres, gairebé els primers 5 minuts, totes sobre inscripcions, les inscripcions al Futbol Club Barcelona, sobretot s'ha vinculat a l'Atlètic Club, i és així, a la comissió delegada Atlètic Club, Sevilla, Atlético de Madrid, són els clubs que més han pressionat a la Lliga sobre les inscripcions del Barça i les anomenades palanques també. Doncs Jon Uriarte, el president de l'Atlètic Club, es desvincula d'això, diu que ells mai han pressionat per fer res, que quan han tingut un dubte ho han preguntat als organismes pertinents però de manera pública, i que el tema de la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor és un tema exclusiu del Barça, de la Federació i de la Lliga.
Todo lo que atañe a las inscripciones de los jugadores de Barcelona es algo que está en el Barcelona junto con la Liga y la Federación, y nosotros estamos al margen de ellos. Nos centramos en las inscripciones de nuestros jugadores. Tampoco formamos parte de un frente común con ningún otro club. Nosotros, cuando hemos tenido dudas sobre la normativa, pues las hemos preguntado a los organismos pertinentes, y realmente lo hemos hecho encima en foros comunes, en las reuniones que ha habido con otros clubes junto con la Liga, las juntas de división, por ejemplo, pero con el objetivo de eso, de aclarar la normativa, que es común para todos, que también creemos que se tiene que cumplir.
Hi havia una granota a la roda de premsa d'Uriarte.
Els flaixos de les càmeres, sí, el so era aquest de la sala de premsa i a l'inici aquests flaixos de les càmeres i el que deia Uriarte sobre el cas Olmo, no? Que les regles, la normativa és igual per tots, que s'han de complir després, treia pit i ho pot fer. Són quarts a la Lliga, segons a l'Europa League, estan a la Supercopa i li preguntaven per Nico Williams. Ell diu que amb aquests resultats, com estan ara, doncs es demostra, i després de guanyar la Copa del Rei a més, que Nico Williams està a l'Atlètic Club perquè és un gran projecte.
És algo que no le diria más vueltas. Para nosotros Nico es un jugador importante, es un jugador de nuestra cantera que ha estado desde muy pequeño con nosotros, pasando todas las etapas hasta llegar al primer equipo y que forma parte del mismo, y es lo único en lo que estamos centrados. Nico forma parte de nuestro grupo, estamos muy contentos por ello. Nosotros en el club lo que estamos trabajando es en generar un gran proyecto de talento como Nico y los muchos jugadores grandísimos que tenemos nos puedan desarrollar todas sus carreras.
Sí que es queixava Uriarte en aquesta roda de premsa del repartiment dels premis de la Supercopa. Com sabeu, Madrid i Barça per participar a la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita serà ja fins al 2029. Tenen un fix de 6 milions d'euros cadascun. Doncs l'Atlètic Club, com el Mallorca, per exemple, com a qualsevol altre club que no fos els dos grans d'Espanya, s'emporten 750.000 euros només per disputar-la i 800.000 en cas de les semifinals, de jugar aquestes semifinals. Aquest és els únics calés que tenen assegurat, no els 6 milions, sinó 1,55 milions, i deia Joan Uriarte que ells només han pressupostat això, que no pensen a una final ni res més, i això sí, demana tant que jugui a Espanya, al territori, per poder desplaçar la seva afició i el repartiment que fos més igualitari.
Molt bé, parlava Uriarte de Nico Williams, és curiós, però ara mateix, avui, el Barça podria fitxar a Nico Williams en aquest mercat d'hivern i, en canvi, no està podent inscriure a Dani Olmo ni a Pau Víctor. 3:22, una pausa i ataquem el tema de la moció de censura.
Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
I 23. Tema moció de censura que Jordi Farrer, el recordareu, precandidat a les eleccions a la presidència del Barça el 2015 i el 2021 i impulsor de la moció de censura contra Bartomeu el 2020, estava decidit ahir a la nit a presentar-se aquest matí a les oficines del club Víctor per presentar ja una moció de censura contra Joan Laporta, però tu has estat allà a les 9 del matí en punt i no s'ha presentat Jordi Farrer.
Sí, hi havia molta expectació. Home, estava tot de càmeres i sí, és el que volia i hi havia tothom allà des de 9:15 com a tard, ja ha arribat l'últim periodista, estaven tots allà i no s'ha presentat. Primer no s'ha presentat a les 9, hem esperat, no s'ha presentat a les 10, estava discutint internament com procedir perquè el seu segon, Marc Cornet, sempre es necessita dues persones per presentar una moció de censura, el seu segon, Marc Cornet, de Seguiment Blaugrana, s'havia desmarcat, no del tot, però creia que no era oportú. Doncs bé, al final Jordi Farré ja ha descartat presentar avui la moció de censura, però segueix pensant en això, ha convocat demà els mitjans de comunicació, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, a les Rambles, a 12:45 del migdia, una mica més tard del previst avui, i ha convocat al costat de Marc Cornet, estaran els dos, Jordi Farré i Marc Cornet, donaran explicacions. Veurem si, diuen, si presenten o no definitivament aquesta moció de censura. La intenció de Jordi Farré hores d'ara és presentar-la, però volen escoltar i parlar amb la resta de grups. Els agradaria fer un front comú. És veritat que ell tenia aquesta decisió ja presa de fa dies, que s'havia desmarcat d'aquest comunicat conjunt dels 10 grups d'opinió, Rubio ho feia pel seu compte, però considera, i a petició de Marc Cornet, el seu segon, que ha de fer-ho conjuntament i ser un front comú. Demà escoltarem les declaracions de Jordi Ferrer, del seu número 2, sobre aquesta moció de censura.
Tenim al telèfon a Ricard Faura, que és cap visible de Dignitat Blaugrana, un dels 10 grups que va signar el manifest demanant la dimissió de Joan Laporta el passat diumenge. Ricard, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Han estat unes últimes hores, des de que esclata la notícia ahir, des de que l'Esport publica que Jordi Ferrer tira pel dret, unes últimes hores molt agitades, no?
Sí, sí, sí. De cop aquest club ens té allò acostumats a que ni els dies de festa et pot relaxar. Jo abans va passar amb el 31 de desembre, menjant els raïms i mirant el mòbil, i amb dia de Reis doncs, també es va passar el mateix. No? Ens vam tenir que mobilitzar-nos i reaccionar ràpid, sí, sí.
Clar. Els 10 grups que veu signar el manifest diumenge, aquest moviment de Jordi Ferrer, entenc, Ricard, que us agafa ahir absolutament per sorpresa, no? Amb el peu canviat, com se sol dir.
Totalment. Tot i que aquest mateix moviment ja el vam viure fa 4 anys amb l'anterior moció de censura, exactament el mateix. De fet, es volia repetir a la mateixa mecànica que es va fer, no? El que ens va descol·locar és que el segon signant, diguem, el Marc Cornet, era un dels membres dels 10 grups, no?
Mm. A partir d'aquell moment, a partir de que salta la notícia, comenceu a aixecar telèfons, Ricard, i heu estat treballant per aturar-ho, perquè Jordi Ferrer no engegués el mecanisme aquest mateix matí, i sembla que de moment el primer cop l'heu parat, ho heu aconseguit.
Sí, sí, perquè nosaltres que vam, els que vam participar en l'anterior moció de censura sabem la complexitat que té una operació d'aquestes, sobretot a nivell logístic, perquè es tracta de trobar 16.000 signatures a nivell presencial, diguem, ens han de signar amb un paper, cosa que vol dir que has de mobilitzar moltíssima gent en molt pocs dies, i una vegada tu presentes aquesta petició de moció de censura, el rellotge ja es posa en marxa. No? Mm. El que vam dir és, nosaltres ja ens vam pronunciar en el comunicat del dia 5 dient que una de les opcions és la moció de censura, però el que no podem fer és menjar-nos els terminis nosaltres mateixos, no? Perquè és un tret al peu que ens estem fent. I bàsicament vam tractar de que entenguessin aquesta problemàtica i al final ho hem aconseguit, no?
Vosaltres en aquest comunicat, Ricard, primer li demanàveu la dimissió imminent a la porta, sinó que sotmetés a una qüestió de confiança, i l'última via seria la via de la moció de censura. Sabeu positivament que la porta ni dimitirà ni es sotmetrà a una moció de confiança, per tant ens veiem abocats, no sé quan, sí. Sembla un procés de moció de censura, Ricard.
Sí, per desgràcia sí, perquè nosaltres creiem que la postura més coherent i que menys impactaria en el dia a dia del club era la dimissió, perquè permetria engegar ja mecanismes d'una manera més ràpida. La segona, per això vam dir el tema de la qüestió de confiança, que està en mans de la pròpia directiva, i aquí apel·làvem també al seu barcelonisme, de dir, fem un mecanisme que no sigui també tan lesiu i costós com és el vot de censura per tothom, tant pel club com perquè els que la tirem endavant. I és la tercera opció, tot i sabent que, i a més aquests dies els fets ho han anat demostrant, de que no faran cas ni donant opcions, ni la primera ni la segona opció, cosa que ens aboca directament al vot de censures.
Veurem si finalment Jordi Ferrer tira pel dret o no, però si feu una acció conjunta, si engegueu de forma conjunta la moció de censura, Ricard, quan creieu que és un bon moment per presentar-la?
No podem trigar. I de fet, estem avaluant el que representa tirar endavant i tota la logística, com deia, i el tema econòmic també, el que representa tirar endavant això, i el més aviat possible es tiraria endavant. El que no volem posar dates ni posar-nos presses nosaltres mateixos, perquè ja et dic, el moment que presentes aquesta sol·licitud ja es posa el rellotge en marxa i ja vas a contrarrellotge, no? Sí. Llavors, tot el que puguis guanyar abans, avançant amb aquestes preparacions, és més facilitats que tindràs després.
Per tant, podem dir, Ricard, que més d'hora que tard tindrem moció de censura, no?
Sí, sí, si no hi ha cap... Si no hi, no hi ha cap canvi de la darrera hora per part de la Junta, doncs ens veiem abocats a això.
No, no tindrà res a veure ni influirà la resolució per bé o per mal del cas Dani Olmo i Pau Víctor.
Home, nosaltres estem esperançats que pugui jugar el Pau Víctor i el Dani Olmo, perquè és un... L'impacte encara és molt més gran pel club i per l'equip. I nosaltres, som, abans de tot, som socis, som culers i el que volem és que l'equip vagi millor possible. No? O sigui que esperem que la resolució sigui favorable al club. Però igualment, quan diem que no ens hem d'enguiar amb que la pilota entri o deixi d'entrar per analitzar, per veure la realitat del club, a nivell social, a nivell econòmic, a nivell de la gestió de la Junta, també diem que en el cas del Dani Olmo i que ha provocat tota la situació que tenim ara, no ha de quedar emmascarat per una resolució al final positiva o negativa, sinó que el que ens ha portat fins aquí és una pèssima gestió de fa molts mesos. No és d'aquesta darrera setmana, per desgràcia. No?
Molt bé, Ricard, l'última. Et pregunto per una teoria que ha circulat també a les últimes hores, i és que una teoria que diu que Joan Laporta igual no li anava del tot malament que Jordi Ferrer tirés pel dret aquest matí, perquè si hagués anat ell sol, la moció de censura pintava que podia estar condemnada al fracàs, i si la munteu entre tots, doncs és un tema que pot tenir més cos i anar més endavant.
Sí, això segur. Per això et deia que tot el que es faci a correcuita i que esgoti terminis i possibilitats que té una operació complexa com és una moció de censura, va en contra de que es tiri endavant la moció de censura i a favor, en aquest cas, del propi Joan Laporta i la seva Junta, sí.
Molt bé, Ricard, estarem pendents dels moviments. Gràcies per atendre'ns i estem en contacte. Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Ara de seguida seguim comentant el tema, eh? Aquests fronts oberts que hi ha a Can Barça amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasca al debat, però abans un apunt del Real Madrid. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Estem pendents, bàsicament, de la sanció a Vinícius, de quants partits li cauen per l'expulsió que va veure a València. Es parla de dos, però a aquesta hora no sabem quants partits hi cauran, no?
Clar, és que el primer punt és que per allò de les dates nadalenques, el termini que tenia el Madrid per presentar al·legacions a l'expulsió de Vinícius es tancava avui a les 2 de la tarda. Fins avui a les 2 tenia de termini el Madrid per presentar al·legacions a aquesta vermella que va veure Vinícius. Per tant, el comitè estaria estudiant el tema i el que coneix tothom a aquesta hora, si es cataloga l'acció del brasiler com a conducta violenta, serien 2 partits de sanció a complir en el campionat de Lliga davant del Valladolid i Les Palmes, i si es cataloga com a agressió serien 4 partits cap amunt i llavors això afectaria totes les competicions. És a dir, si es cataloga com a agressió, Vinícius no podria jugar la Supercopa d'Espanya. En tot cas, Vinícius està dins de l'avió que a les 2 de la tarda s'ha enlairat cap a territori àrab amb una gran novetat, la de David Alaba, el defensa austríac, que 1 any i 19 dies després supera la seva lesió d'encreuats al genoll esquerre i entra en una convocatòria. En principi no està previst que tingui minuts. Recordem que Ancelotti va dir que se l'esperava pels vols del 20 de gener, però és la gran notícia en una expedició, la madridista, que recull també la presència dels canterans, els 2 aguados que van jugar en Copa contra el Deportivo Minera, Asensio, Fran González, el tercer porter, i Rubén Yáñez. Tot esperant novetats de Vinícius. Carlo Ancelotti, ahir, després del partit disputat a Cartagena, no creu que el brasiler necessiti d'una estima especial.
Necessita cariño, Vinícius? No, yo creo que no necesita cariño porque... Puede hacer más Vinicius. Nos ha dado la oportunidad de ganar 2 Champions. Es un mejor jugador, uno de los mejores jugadores del mundo. Necesita más cariño. No, creo que el cariño de la afición de Real Madrid, de todo el mundo de Real Madrid, él lo tiene y por esto está jugando muy bien.
Per cert, un altre rellotge que es posarà en marxa aquesta tarda. Convocatòria 2 de 6 de la Junta Directiva del Madrid per arrencar un nou procés electoral.
A veure qui guanya, eh? A veure qui...
A veure qui guanya. Podria guanyar Madrid, Florentino, eh? O podria guanyar l'actual president. Sí. Si guanya Florentino i és reescollit president, serà el seu 5è mandat consecutiu a la Casa Blanca.
3:35, de seguida el debat amb la parella.
A Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
La filosofia de Hansi Flick és muy buena para el FC Barcelona. Tácticamente, como juega con la pelota, quiere mucha posesión con la pelota.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb la parella de dos. Emilio Pérez de Rozas, bona tarda.
Què tal, Joan, amic, què tal?
Molt bé. Refredat, però bé, aguantant. Bé, bé.
Bueno,
aguantant metge. Com gran part de la població, en aquesta època. Tomàs Guas, bona tarda.
T'he vist aquest matí i estàs per jugar almenys 20 minuts. No sé...
No gaire bé, sí.
Bueno,
tal i com hi ha arrencat el programa, Tomàs, jo pensava que no arribava al debat, però hi ha arribat al debat i espero arribar al final. Espero arribar al final.
Venga, ánimo.
Emilio, ¿cuántos frentes abiertos? ¿Por dónde empezamos? Acabamos de hablar con Ricard Faura, de Dignitat Blaugrana, uno de los grupos de oposición. Va a haber moción de censura. No sabemos cuándo, si más pronto o más tarde, pero están decididos. Va a haber moción de censura.
A ver, va a haber moción de censura de verdad, ¿no? No esta, que es un cuento chino.
La
¿no?
FR, te refieres.
O pretende ser un cuento chino. No, yo creo que desde el minuto uno que se supo que el señor Farré iba o simulaba o intuía que iba a presentar una moción de censura, todos los grupos se unieron y dijeron, esto es una farsa, no hay que apoyarlo, ¿no? De todas formas... Joan, yo creo que la gente, los grupos, no tanto los grupos de opinión, sino la oposición, por decirlo de alguna manera, está bastante a la expectativa de que el caso Olmo haga su trabajo en solitario y haga caer a Joan Laporta simplemente porque no pueda jugar, ¿no? Yo creo que están esperando eso, entre otras razones, porque la moción de censura en enero es absolutamente imposible. Tengo entendido que no se vuelve a Montjuïc hasta el 20 y pico, ¿no?
Sí, finales de mes, y 18, ver, me parece. No, más allá.
Y después otra cosa. Es que incluso aunque hubieran partidos, van muy pocos socios a Montjuïc.
Claro.
O sea que recoger 15.000 o 16.000 firmas es ir a Montjuïc a la partido y además abrir sedes en todos los pueblos de Cataluña, que eso es un dineral para recoger firmas. Por lo tanto... Yo creo que la estrategia de la oposición es esperar un poquito, mirar que el caso Olmo haga su propio trabajo y acabe hundiendo a Laporta. El único tema es que yo creo es que Laporta es incapaz de dimitir.
Sí, no.
Absolutamente incapaz de dimitir. Sí, porque, primero, no tiene la humildad suficiente para reconocer que se ha equivocado en todo, no ha reconocido ni un solo error en 4 años. Y segundo, él sigue pensando, como ha declarado más de una vez, que él es el único que tiene el club en su cabeza, no necesita un CEO, no necesita un director general, no necesita un director financiero, él lo tiene todo en la cabeza. Además, quiere seguir, supongo, repartiendo comisiones y haciéndose las fotos si puede con Messi e inaugurando, siendo el sacerdote de la inauguración del nuevo Camp Nou. O sea, me parecen demasiadas cosas tentadoras para su atrevimiento como para dimitir.
No, i a més, Tomàs, a Laporta ja li van posar en el seu primer mandat una moció de censura. El 60% dels socis que van votar li van demanar que marxés, però com fan falta 2/3, no van ser suficients i ell va aguantar, aleshores.
Sí, home, perquè això és molt complicat. Ara, això que diu l'Emili, jo recordo al final del senyor Núñez al Chelsea. Jo estava al Mundo Deportivo i va arribar el Xavier Díaz Serrat, que també el va deixar pobret, i va dir, se'n va. I recordo l'Estruell, un altre, que no hi és, cony, que això és tremendo, aquest món. I diu, ¿cómo quién se va? Digo, el president. I se'n va anar. Llavors dius, escolta'm una cosa, hi ha coses que a vegades dius, cony, sembla que és impossible. Bueno, doncs, no, tot això pinta que no viurem una segona part d'aquest assumpte, no? Però que en aquella època tampoc semblava una cosa fàcil, no? Hi havia un gran merder de l'estil d'ara. Home, almenys passi el que passi, cony, que el Barça deixi de ser notícia per aquestes collonades, no? Vull dir, és que a mi em sembla que tot això... És que tu veus... seràs hincha d'un club o no ho seràs, no? Però tu veus l'Espanyol. amb aquesta història d'aquest propietari xinès que té que tenir un monument perquè va salvar el club, però com ha vingut? I veus el Barça d'ara, i d'altres. Veus el Saragossa, 10 anys, segona divisió, no hi ha manera de fer una mica millor, una mica d'art, una mica de dignitat, coño de vergonya. No sé.
Yo, Tomás, Joan, hay una cosa, por ejemplo, que le gusta tanto a los seguidores del laportismo de Laporta y a los socios y seguidores tremendamente, que se creen más cules que nadie, que es siempre la comparación con el Real Madrid, ¿no? Eso es permanente, ¿no? Entonces, yo anoche hablaba con un sobrino mío y hablábamos del famoso fax del Real Madrid, ¿vale? El famoso fax del Real Madrid para fichar a aquel portero, a De Gea, ¿no? Fue. Aquello fue puro reglamento. O sea, es decir, no llegó el fax, el Madrid se quedó sin el portero y el Madrid no fue al Tribunal Supremo a decir, oiga, mire, es que el fax estaba desconectado, oiga, mire, es que no había papel, oiga, mire... ¿Me entiendes? O sea, es decir, aquí lo esperpéntico de ahora, amigos, es que el Barcelona... Y todos sus seguidores y los periodistas que se creen todas las mentiras que propaga el Departamento de Comunicación del Barcelona y que se las creen y las escriben y las pasan por televisión incluido, que no son conscientes o parecen olvidar que el Barcelona ha presentado los avales 3 días después de lo que pone la ley.
Y no parden
de eso. ¿Qué parte no entienden ustedes de lo que ha hecho mal en Barcelona? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo del fax? Con perdón. A partir de ahí, usted haga lo que quiera. ¿Entiendes? Y con juzgados y con todo lo que quiera. Pero usted no es consciente de que es usted quien la ha pifeado. ¿Por qué? Entre otras razones, señores, porque esto se lleva como una mercería y porque esto se lleva como una familia y porque no hay ni un solo profesional que se cuide de estos menesteres.
Sí, sí.
Ni uno solo.
Sí, sí. Té tota la raó, Tomàs, el que diu l'Emilio. Aquí hi havia una data on tu tenies que tenir arreglat el tema. No ho has arreglat. I has tingut molts mesos per fer-ho i no ho has fet. I això és evident. Jo també dic una cosa per això. La normativa, aquesta normativa trontolla una mica, perquè segurament... No, déjame un moment, Emilio. Segurament... No, espérate un moment. Que digo una cosa y luego tú rematas. Yo creo que no tiene ningún sentido... que hoy, por ejemplo, el Barça pueda fichar a un futbolista porque tiene fair play para hacerlo a día de hoy y que no puede inscribir a 2 jugadores que son suyos. Yo eso no le veo ningún sentido. Admitiéndote perfectamente que está fuera de plazo.
Yo te interrumpo. Entonces, tú ahora te quedan 3 minutos, ¿vale? 3 minutos de tertulia. Si quieres, mañana hacemos una tertulia de 1 hora y media sobre las leyes. ¿Vale? Sobre esta normativa, sobre todo lo que tú quieras. Pero de momento lo que existe es que usted ha incumplido. Luego hablamos de todo lo demás, de qué comporta eso, que no tiene sentido, que deberíamos, que los clubes deberían poder fichar durante todo el año. Podemos hacer lo que queramos, ¿me entiendes? Pero repito, o sea, esto es así. Pero es que además, Juan, la última sentencia de hace 12 días de un juez se lo dijo al Barcelona, usted fichó a un futbolista estando excedido 100 millones de su masa salarial. Usted es el único club, porque esto es así, el Barcelona es el único club que ficha a un futbolista sin poderlo inscribir. No hay ningún club del mundo que intente fichar a un futbolista si no lo puede inscribir.
Sí, sí. Dit tot això, Tomàs, no tenim cap garantia tampoc de que igual arriba el CSD o després la justícia ordinària i acaben inscrits.
No, home, no, aquí hi ha un cap...
Això pot acabar, vés a saber com.
Hi ha un cachondo amic meu que diu que Getafe, perquè això de la Supercopa ja seria la conya que posin tan ràpids, que jugarà l'Olmo, el Víctor i el Getafe des de porter. És que tot és una conya, no? Però és que realment és així, vull dir, tu tens un problema amb la normativa. Tornant al Madrid, el Xerixef, aquell famós, no es van donar compte que el Villarreal, crec, tenia una targeta groga, amb la fotre Ferrer de la Copa.
Sí.
Oiga, mire, es que yo no sabía. Bueno, oye, pues son 30.000 tíos que no han donat compte fuera de la Copa. Oye, es que això un dia t'havia de passar perquè jugues amb foc. I com lo que diu l'Emilio, com això és una mena de casa de barrets i que aquí tot funciona, pues aquesta ho saben perfectament, que el dia 31 acabava això, Joan.
Sí, sí.
Després és lo que diem, que té més o menys sentit. Pues aquests mateixos que ho aproven, entre ells el Barça, que s'ajuntin i que diguin, oiga, pues esto hay que hacer diferente. Bueno, collonut, però és que no té volta la fulla, rei. Això, qualsevol equip de la Lliga sap que el dia 30 us ha acabat, això.
Sí, sí. En fi, a veure com acaba la història, que això anirà per llarg, que em sembla a mi, el tema de l'emoció encara més, i estarem distrets durant setmanes i durant mesos, i temps tindrem per comentar-ho. Mañana no tengo hora y media de programa, Emilio, lo siento, para hacer una tertulia tan larga, pero bueno, seguro que sería interesante. Amics, una abraçada als dos. Cuideu-vos, gràcies. Adéu, que vagi bé. Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Tenim el privilegi a Esports Cope, en un dia tan bonic i històric pel Girona, de saludar el seu president, el Delfí Geli.
Bueno, és que no ho havíem ni somiat, no?, que podíem arribar a competir avui, a viure un dia contra l'equip que està en millor forma de tot Europa.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I 46 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Encara moltes coses per davant per explicar, com l'actualitat del Girona amb l'Albert Díez. Alberto, la bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que passa per Pau López, el porter, que deixa el Girona per tornar al Marsella.
Sí, no és oficial, però és oficiós que tanca la breu etapa al Girona, un dels fitxatges del mercat d'estiu. Ha tingut zero protagonisme, bàsicament perquè Gazzaniga, tot i les llums i les ombres en cada partit, és l'aposta de l'entrenador, de Mitchell, un Pau López que no ha jugat cap partit de Lliga i només ha disputat un partit amb la samarreta del Girona, a Logroño, a la Copa, a l'eliminació del Girona als penals. És a dir, no ha jugat i tampoc el va ajudar la lesió que va patir a la mà dreta a meitat del mes d'octubre. Torna a l'Olímpic de Marsella, com apuntaves, amb qui té contracte fins al 2026, però sembla que tornarà a sortir cedit i sembla que el Lens és el destí de cara a la segona part de la temporada de Pau López. Pel que fa al Girona, en l'horitzó, el partit de dissabte en la represa de la Lliga després de les festes de Nadal a les 2 de la tarda a Camp de l'Alavés, està apretant per Eric García si el Barça aconsegueix sortir del laberint d'ombres en el que s'ha ficat, és a dir que si aconsegueix el Barça inscriure Pau Víctor i Dani Olmo i Pau Víctor, l'opció d'Eric García és més factible de cara a la segona part de la temporada, i també el Girona intentant recuperar, sobretot, a Sigankov per la represa de la Lliga. Aconseguir recuperar Sigankov de cara a aquesta segona volta és molt important, la millor versió de l'ucraïnès, i recordem que té dues fitxes lliures. Aposta per Eric García, però també interessa un jugador d'atac.
Així està el Girona. Busquem ara l'actualitat de l'Espanyol amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Que prepara el primer partit de l'any, que el tenim dissabte contra el Leganés, i avui podem sentir a Jofre Mateu.
Jofre Carreras.
Carreras, perdó. Crec que li he dit abans Arias, també Jofre Mateu. Sí.
A la redacció ja ho havies dit.
Sí, em sembla que al començar el programa també. Jofre Carreras, perdó.
Sigue preparando el trascendental partido del sábado contra el Leganés en Cornellà, sin olvidar el siguiente, también en casa y también contra un equipo de la parte baja. Bueno, de hecho, contra el equipo que está actualmente en descenso. El equipo madrileño, con 3 puntos más que el Español, está fuera del descenso. Y el Valladolid, con 3 menos, escolista. Así que estamos hablando de 2 encuentros en casa que los pericos deberían sacar adelante si no quieren complicarse más la situación en la Liga. Jofre Carreras a los medios del club.
Bueno, ara tenim 2 partits molt importants a casa, que sabem que són claus, que hem de donar el màxim, que hem d'intentar sumar pues victòries. Llavors crec que, bueno, que davant la nostra gent pues sempre és una miqueta més fàcil, però ja et dic que són partits complicats i sabem que hem de treure tots els punts possibles. Que òbviament l'equip pues podria haver estat millor, podria haver tret algun punt més, però bueno, com et dic, això és molt llarg i estem convençuts que estarà endavant.
Mañana nueva sesión en la Ciudad Deportiva. Por cierto, el club ha anunciado que pone una entrada gratuita para los socios que asistan al partido contra el Leganés y 2 adicionales con un 10% de descuento.
3:49 de la tarda. Fins aquí al futbol. Fem una pausa i després obrim plana poliesportiva, que ve carregada avui amb bàsquet, amb motor, amb el Dakar i també amb partits interessants de futbol sala.
Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Porque a usted, ¿de qué le ha costado desprenderse?
Puede terminar de la forma más inesperada.
A mí no, a mi hijo, que hoy tiene 45 años y cuando tenía 18 le compré un pantalón de baloncesto abierto a los laterales con broches y lo ha tenido hasta hace 2 años. Pero roído.
De lunes a viernes desde las 10.
Y ya un día se los tiré a escondidas porque yo ya no podía verlo.
Los fósforos en Herrera en Cope.
estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Parlem ara de bàsquet. Albert, que estem ja a la recta final de la primera volta, estem buscant els 8 protagonistes de la Copa. Ja sabem que el Joventut té bitllet, estarà a la Copa del Rei, i atenció que se l'està jugant al Barça, que no pot fallar avui a Girona.
Sí, avui és partit pendent de la 14a jornada. Part bona, part positiva, que al Barça li queden 3 partits, a la resta li queden 2, però ara mateix està fora d'aquestes posicions de Copa. El Barça és 9è amb 7 victòries, a una del Tall, posició que ocupa el Casa de Montsaragossa i també el Baxi Manresa. 8è el conjunt aragonès, 7è el conjunt del Bages. Avui, partit on el Barça torna a ser favorit perquè juga a Fontajau contra el CUE, que és el Bàsquet Girona, però és cert que el conjunt gironí ve de sumar la primera victòria amb Moncho Fernández, el nou entrenador, a la pista del Jaió Poslida, en aquest partit que s'ha fet tan viral, entre altres coses, perquè un operari de l'Instant Replay, mentre estava pendent de la seva feina, estava veient el Barbastre, sí, sí. Futbol Club Barcelona de la Copa del Rei, que poc ens passa a Vallori en aquest món que ens toca viure. Vaja, Girona-Barça, 8:45 a Fontajau, així ho veu el pivot del conjunt blaugrana, Billy Hernán Gómez.
Da igual que sea el colista, ¿no? Girona es un derbi, es un partido en el que van a salir muy motivados y nosotros tenemos que ser, como te he dicho, conscientes de el momento en el que estamos, la importancia, el club, la afición, ¿no? Que merece que ganemos y que juguemos bien y que dejemos buenas sensaciones. Yo creo que lo que he dicho estos días, ¿no? Hay que dar todos un paso adelante, tenemos que ser muy conscientes, dar lo mejor de nosotros e incluso más y mañana es un partido clave.
El demà és avui, aquest partit de 8:45. No estarà Vesely, que continua. No és lesió, em diuen des del club. Necessita descans per la càrrega de partits i temporades que porta Vesely al seu genoll. I el rival, com et dic, és CUE. És cert que té 3 victòries, està a 2 de la permanència. Moncho Fernández és l'entrenador del Bàsquet Girona.
Simplemente hemos ganado un partido, tenemos un mundo por delante. Yo creo que el foco lo tenemos que poner en hacer bien las cosas, porque si haces bien las cosas tienes más posibilidades de lograr la victoria. Al final los partidos se deciden por la suma de múltiples detalles. Tendremos que estar bien en muchos de ellos si queremos tener opciones de ganar.
Veurem com es dona aquest partit. El Barça, que òbviament depèn de si mateix per ser a la Copa, té el partit d'avui, ha de viatjar a Les Palmes per jugar contra el Dreamland Gran Canaria i ha de rebre el Palau Laugrana al Surne Bilbao Bàsquet. Aquest derbi català, 8:45, Bàsquet Girona Futbol Club Barcelona Fontajau.
Molt bé, Albert, per cert, que et va agafar el casertel de vacances. Vaya capítol, vaya tela.
Digue-li vergonyós, ridícul. Primer, qui va buscar Thomas Hertel, després ja que un club hagi de consultar amb els col·lectius de suport, ja em sembla també surrealista.
Si vas, i si no, no hi vagis, no?
Sí, i després, quina reacció esperaves que tingués la gent?
Clar, clar.
Què pensaves, que tifa vermella a Thomas Hertel?
Sí, sí.
I després, fer venir un jugador vol dir que tens molt avançat tot, si és que li havies donat dorsal. Quedava pendent la revisió mèdica, però tot feia preveure que estava entrenant pel seu compte, que aniria bé. Jo no sé si és Josep Cubells, jo no sé si és Juan Carlos Navarro, la patata calenta és per Mario Bruno Fernández, que és l'executor dins la secretaria tècnica de tot això, però vaja, el ridícul és, i la imatge que dones, de cara als agents, de cara a la resta de clubs, de cara a la resta també de jugadors, molts es van pronunciar, com Vincent Poirier, compatriota de Thomas Hertel, exjugador del Real Madrid, ara a Turquia, quan es preguntava si el Barça era el millor club del món, no? Vaja, jo crec que pitjor no es poden fer les coses, i el tema és que el Barça ha perdut uns dies i unes setmanes importantíssimes per reforçar l'equip, perquè no ha arribat Hertel i no ha arribat ningú de moment.
Sí, sí. Albert, gràcies.
A tu, Joan, que vagi bé.
Anem al Dakar, on s'està produint una autèntica escabatxina, Juan, en els últims dies, a les últimes hores, adeu Laia Sanz, adeu Nani Roma, també adeu a l'actual guanyador en cotxes, Carlos Sainz.
Sí, de hecho, vamos por partes, ha abandonado la prueba en la primera, Laia Sanz abandonó la prueba en la primera etapa por primera vez en 15 ediciones, es decir, las había acabado todas, pero esta vez a las primeras de cambio se ha quedado fuera, mientras que Nani Roma sigue para ayudar a su equipo, pero completamente fuera de competición. Carlos Sainz quería seguir, pero la organización dijo que su vehículo no estaba en condiciones de continuar el rally. Sainz esperaba un poquito más de flexibilidad por parte de la organización.
El equipo ha dicho que era muy, muy sencillo de reparar, con garantías, pero bueno, pues la FIA no ha querido tomar ningún riesgo y en ese sentido, pues bueno, quizás esta sea una carrera, ¿no?, donde sobre todo teniendo una garantía de un equipo como Ford, que garantiza la seguridad del coche, pues quizá haya que ser un pelín más flexible.
Y por su parte, Laia Sanz lamenta un abandono tan precipitado en una edición en la que albergaba grandes expectativas.
Un disgusto, porque al final cuesta mucho venir aquí. Creo que era un año para hacerlo muy bien, tanto en categoría como en la general. También creo que lo podíamos hacer bien. Es cosas que pasan, ¿eh? También ya tocaba, o sea, al final 15 Dakars, estar fuera de uno creo que es igualmente algo muy único. Lo que pasa que era un año en el que tenía especialmente ganas de hacerlo bien y de reivindicarme y duele un poco más.
Las esperanzas de victoria española, por tanto, quedan reducidas a los pilotos de moto. El salmantino Lorenzo Santolino ha logrado la primera de su palmarés hoy, mientras que el piloto de La Garriga, Edgar Canet, que con 19 años es el más joven en debutar en el Dakar, ha ganado la etapa en la modalidad Rally 2 y ha sido octavo de todas las categorías sobre dos ruedas. El valenciano Tocha Serreina ha sido 17º en la general. Sanders es primero, Serreina es cuarto, Santolino 10º y Canet 11º, a 45 minutos del líder en coches. Victoria para el sudafricano Babaira. Alatillat es sexto, Al-Raji es 16º en la general, Lategan primero, Alatillat segundo, Extron tercero, Al-Raji cuarto. Mañana cuarta etapa, 413 kilómetros cronometrados.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
I acabarem amb futbol sala Gil, que avui tenim vuitens de final de Copa a partit únic amb dos bons partits, Osasuna Barça i Santa Coloma Palma.
Per ordre de compareixença, 2-8, Osasuna Barça. Fa no gaire van jugar en Lliga, van guanyar els navarresos, 3-2. Estan una mica pitxís el Barça de futbol sala, cal mirar cap amunt i remuntar-ho. Parla Diego.
Partido de final, ¿no? Importantísimo, ¿no?, para nosotros. Venimos, sí, que de momentos difíciles, ¿no? Yo creo que el equipo no ha respondido muy bien en estos últimos partidos. Creo que estamos encajando goles, ¿no?, cuando no debemos, y al final nos está costando, ¿no? Pero ahora yo creo que empieza la principal parte de la temporada, ¿no? Y yo creo que el equipo está mentalizado, ¿no?, para ese partido, y todos sabemos la importancia que es.
8 de la tarda, Indústria Santa Coloma, Palma. El Palma Futsal és molt Palma Futsal, però per què no? Marc Tolrà.
Sí, totalment, la paraula jo crec que és això, il·lusió, no? A més, justament coincideix que la temporada passada també vam jugar aquesta ronda contra aquest rival i aquí a casa, i jo crec que aprofitar una mica la dinàmica. A casa estem molt bé, molt forts, sabem del que podem arribar a fer, i sobretot crec que és un rival, tot i que és molt dur, molt, molt complicat, un rival que està fet per guanyar títols. Crec que ja l'hem guanyat aquesta temporada i a més estem en un moment bo per donar la sorpresa.
Si voleu, la Osasuna Barça el podeu veure per Teledeporte.
Gil Superstar.
Gran banda sonora. Lorenz de Aràbia, la Portens de Aràbia, intentant rescatar Dani Olmo i Pau Víctor, ja veurem com acaba el tema. Han tingut, tu deies ara lo de Thomas Hertel, home, donaria també per, si no fos perquè hi ha un cas humà de desmuntar una casa i tot, bueno. O com Evan Llama, no?, el jugador de bàsquet que juga contra la mascota dels Bulls als escacs i va i pierde. Bueno, són coses que ens ha de parar la vida. Però com que tenim ja poquet temps, anem a sentir Valverde, roda de prensa de l'Atlètic, prèvia al partit de demà. Ernesto Valverde.
Hombre, sin duda, más que nada porque los títulos que consigo con el Atlético para mí son los que más significan en mi vida, no tengo ninguna duda de eso. Y con respecto a la Supercopa, es verdad que, bueno, no tiene el pedigrí de la Copa o de la Liga, pero en el sentido, los títulos están ahí para conseguirlos.
I la última de la última. Saps qui està interessat en el Liverpool?
No.
Elon Musk. Ai, que problema.
A veure si demà podem parlar una mica més de futbol.
De Elon Musk.
No. Les enquestes en clau Barça. Veieu bé una moció de censura ara? Sí, 36%, no, 64%. En clau Espanyol, ha de rebre Leganés i Valladolid. Veieu el 6 de 6? Sí, 45%, no, 55%. En clau Girona, amb la sortida de Pau López, està ben coberta la porteria? Sí, 63%, no, 37%. Hem arribat a les 4. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé, cuideu-vos.